Prova de valencià organitzada per la Siacova. Nivell B1. Convocatòria de maig-juny de 2019. Àrea de comprensió oral. Activitat 1. Tot seguit, escoltareu un fragment radiofònic d'una consulta veterinària. Responeu en el quadern de respostes a les preguntes de la número 1 a la 7 segons la informació de l'àudio. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les preguntes que teniu més avall. Fixeu-vos en l'exemple.
Hem seleccionat la nota de veu d'avui perquè mostra molt bé la filosofia d'esta secció. Previndre és millor que curar.
Hola, me diuen Anna. Soc de Torrent i volia fer-li una pregunta al veterinari del programa. Resulta que en casa tenim una pastora alemany que li diuen Laika i té ara mateixa un anyet, acaba de fer. M'han dit que esta raça pot tindre problemes de displàsia, jo no sé molt bé en què consisteix esta malaltia, però sí que volia saber si podem fer a casa alguna cosa per a detectar-ho a temps i que no siga tan greu com sembla que és. Gràcies.
Primera i principal, que és la displàsia que li preocupa a la nostra oient?
Bé, la displàsia és una mala congruència en una articulació.
Mala congruència?
Sí, vol dir que l'articulació no casa...
També
com deuria. Suposa que la que li preocupa, sent un pastor alemany, és la de maluc. És molt, molt típica a races del tamany del pastor alemany. I no res, ahir el cap del fèmur i l'acetàbul no encaixen bé, així que en els anys es pot produir una artrosi i que faci que l'animal tinga dolor, que tinga problemes al caminar, etc. És molt, molt comú. Què és la seva preocupació? Com la podem previndre?
Clar, perquè ella diu que té un anyet.
Molt bé. La primera prevenció va ser sempre, sempre, sempre una consulta al veterinari per tal de que veja com camina l'animal i fins i tot li pot plantejar algunes proves diagnòstiques, principalment radiografies, d'acord? No és radiografies...
Però a l'any ja es pot veure si aquest animal patirà del maluc artrosi en el futur?
Sí, es pot a partir dels 6 mesos aproximadament. No es pot veure mentre l'animal encara està en creixement, però ja sobre aquesta data segurament sí que es veig algo. És una radiografia una miqueta més complexa perquè cal dormir a l'animal una miqueta perquè no tinga dolor, etc. Però jo la recomano.
Però és millor fer-la. I després de la radiografia?
Després de la radiografia. Depèn del grau de displàsia que tinga, el veterinari decidirà quin tractament farem.
Però s'ha d'operar aquest problema?
N'hi ha tractaments, sí, principalment el tractament, si la displàsia és molt, molt exagerada, és un tractament quirúrgic, n'hi ha diverses tècniques quirúrgiques, però que un animal tinga cert grau de displàsia no significa que tinga que patir una artrosi en el futur. Això ho parlarà el veterinari. Aleshores, què podem fer sí o sí a casa per a previndre? Número 1 principal, que l'animal estiga al seu pes i que faci exercici moderat.
Que estiga en forma.
Exacte, que estiga en forma. Per què? Perquè tota la massa muscular que sustenta l'articulació...
Si està més forta farà que l'articulació
no patisca tant, d'acord? Molt important també que tinga un bon llit.
Molt bé.
I no res, en principi, en aquestes dues coses ja tenim...
I després anar al veterinari per a que valore, que això és el sempre. Que tu has dit. Hem seleccionat la nota de veu d'avui perquè mostra molt bé la filosofia d'esta secció. Previndre és millor que curar.
Hola, me di buena Ana, soc de Torrent i volia fer-li una pregunta al veterinari del programa. Resulta que en casa tenim una pastora alemany que li diuen Laika i té ara mateixa un anyet, acaba de fer. M'han dit que esta raça pot tindre problemes de displàsia, jo no sé molt bé en què consisteix esta malaltia, però sí que volia saber si podem fer a casa alguna cosa per a detectar-ho a temps i que no siga tan greu com sembla que és. Gràcies.
Primera i principal, que és la displàsia que li preocupa a la nostra oient?
Bé, la displàsia és una mala congruència en una articulació.
Mala congruència?
Sí, vol dir que l'articulació no casa...
Ah, com que no encaixa bé.
Exacte, tan bé com deuria. Suposa que la que li preocupa, sent un pastor alemany, és la de maluc. És molt, molt típica a races del tamany del pastor alemany. I no res, ahir el cap del fèmur i l'acetàbul no encaixen bé, així que en els anys es pot produir una artrosi i que faci que l'animal tinga dolor, que tinga problemes al caminar, etc. És molt, molt comú. Què és la seva preocupació? Com la podem previndre?
Clar, perquè ella diu que té un anyet.
Molt bé. La primera prevenció va ser sempre, sempre, sempre una consulta al veterinari per tal de que veja com camina l'animal i fins i tot li pot plantejar algunes proves diagnòstiques, principalment radiografies, d'acord? No és radiografies...
Però a l'any ja es pot veure si aquest animal patirà del maluc artrosi en el futur?
Sí, es pot a partir dels 6 mesos aproximadament. No es pot veure mentre l'animal encara està en creixement, però ja sobre aquesta data segurament sí que es veig algo. És una radiografia una miqueta més complexa perquè cal dormir a l'animal una miqueta perquè no tinga dolor, etc. Però jo la recomano.
Però és millor fer-la. I després de la radiografia?
Després de la radiografia. Depèn del grau de displàsia que tinga, el veterinari decidirà quin tractament farem.
Però s'ha d'operar este problema?
N'hi ha tractaments, sí, principalment el tractament, si la displàsia és molt, molt exagerada, és un tractament quirúrgic, n'hi ha diverses tècniques quirúrgiques, però que un animal tinga cert grau de displàsia no significa que tinga que patir una artrosi en el futur. Això ho parlarà en el veterinari. Aleshores, què podem fer sí o sí a casa per a previndre? Número 1 principal, que l'animal estiga al seu pes i que faci exercici moderat.
Que estiga en forma.
Exacte, que estiga en forma. Per què? Perquè tota la massa muscular que sustenta l'articulació...
Si està més forta farà que l'articulació
no patisca tant, d'acord? Molt important també que tinga un bon llit.
Molt bé.
I no res, en principi, en aquestes dues coses ja tenim...
I després anar al veterinari per a que valore, això que és el sempre. Que tu has dit.
Activitat 2. Tot seguit, escoltareu un fragment del programa radiofònic Pròxima parada sobre el Dia de la Dona. Relacioneu en el quadern de respostes les opcions de la columna de l'esquerra amb les de la dreta de manera que obtingueu un enunciat correcte segons la informació de l'àudio. Marqueu en el quadern de respostes l'opció correcta dels ítems del 8 al 14. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les afirmacions que teniu més avall. Fixeu-vos en l'exemple.
Pròxima parada, amb Susana Lliberós.
Demà, 8 de març, és el Dia de la Dona. Com nosaltres sentim que és cada dia. I com confiem que pronte així ho siga per a la resta de la societat. I en esta jornada prèvia podríem parlar sobre totes aquelles batalles que encara ens queden per lliurar després de 300 anys de feminisme. Podríem parlar d'un vergonyós 14% en què se situa la bretxa salarial entre homes i dones, o del sostre de vidre en tantes i tantes professions com ara la judicatura, on només una minoria de dones ocupen llocs de responsabilitat. O podríem recordar també que les dones realitzem 3 vegades més treballs sanitaris no remunerats que els homes, o que només el 7% dels referents que s'inclouen en els llibres de text de secundària són dones. També podríem esmentar i denunciar la precarietat i la temporalitat de les professions feminitzades. O posar damunt la taula que fins i tot la investigació es du a terme en clau masculina i això fa que moltes malalties de dones siguin silenciades i es diagnostiqui primer els homes. Podríem parlar de paritat i podríem plorar per totes les dones que han sigut víctimes de la violència de gènere. I ho fem. Però el que farem també serà pensar en totes aquelles dones que ens han ajudat a arribar fins ací. El que farem és dir noms de dones, i ja que estem, valencianes. Elena Just Castillo, feminista republicana i progressista que va lluitar al segle XIX pels drets de la classe treballadora. Amparo Iturbi, pianista brillant. Manuela Ballester, escriptora, cartellista, il·lustradora, editora, poeta i activista política i per la igualtat entre els sexes. Matilde Salvador, compositora, pintora i musicòloga. Anna Lluch, l'oncòloga de referència de la nostra terra. Pilar Mateo, una de les científiques més importants del món en el camp de la química. Maria Beneito, poeta referent en la nostra llengua. Imma Ibáñez, artista fallera. O Mònica Núñez, famosa DJ valenciana sol·licitada arreu del món. Són una part ínfima, i només d'alguns sectors, de les dones que sustenten i fan més igualitària esta societat. Com vostè, que ens escolta, i tantes dones anònimes, mares, germanes i filles, com la meua, a qui ensenye que la igualtat és una qüestió de drets humans i que la tenacitat i la intel·ligència de què disposem ens ha permès aconseguir triomfs, que no són tots, però que ens han d'encoratjar per a seguir avant i que la vida serà femenina o no serà.
Pròxima parada, amb Susana Lliberós.
Demà, 8 de març, és el Dia de la Dona, com nosaltres sentim que és cada dia. I com confiem que pronte així ho siga per a la resta de la societat. I en esta jornada prèvia podríem parlar sobre totes aquelles batalles que encara ens queden per lliurar després de 300 anys de feminisme. Podríem parlar d'un vergonyós 14% en què se situa la bretxa salarial entre homes i dones, o del sostre de vidre en tantes i tantes professions com ara la judicatura, on només una minoria de dones ocupen llocs de responsabilitat. O podríem recordar també que les dones realitzem 3 vegades més treballs sanitaris no remunerats que els homes, o que només el 7% dels referents que s'inclouen en els llibres de text de secundària són dones. També podríem esmentar i denunciar la precarietat i la temporalitat de les professions feminitzades. O posar damunt la taula que fins i tot la investigació es du a terme en clau masculina i això fa que moltes malalties de dones siguin silenciades i es diagnostiqui primer els homes. Podríem parlar de paritat i podríem plorar per totes les dones que han sigut víctimes de la violència de gènere. I ho fem. Però el que farem també serà pensar en totes aquelles dones que ens han ajudat a arribar fins ací. El que farem és dir noms de dones, i ja que estem, valencianes. Elena Just Castillo, feminista republicana i progressista que va lluitar al segle XIX pels drets de la classe treballadora. Amparo Iturbi, pianista brillant. Manuela Ballester, escriptora, cartellista, il·lustradora, editora, poeta i activista política i per la igualtat entre els sexes. Matilde Salvador, compositora, pintora i musicòloga. Anna Lluch, l'oncòloga de referència de la nostra terra. Pilar Mateo, una de les científiques més importants del món en el camp de la química. Maria Beneito, poeta referent en la nostra llengua. Imma Ibáñez, artista fallera. O Mònica Núñez, famosa DJ valenciana, sol·licitada arreu del món. Són una part ínfima, i només d'alguns sectors, de les dones que sustenten i fan més igualitària esta societat. Com vostè, que ens escolta, i tantes dones anònimes, mares, germanes i filles, com la meua, a qui ensenye que la igualtat és una qüestió de drets humans i que la tenacitat i la intel·ligència de què disposem ens ha permès aconseguir triomfs, que no són tots, però que ens han d'encoratjar per a seguir avant i que la vida serà femenina o no serà.
Activitat 3. Tot seguit, escoltareu un fragment de l'entrevista a la il·lustradora Mar Villar en el programa de Ràdio Animalades. Marqueu en el quadern de respostes la resposta correcta de les preguntes de la 15 a la 20 segons la informació de l'àudio. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les frases que teniu més avall. Fixeu-vos en l'exemple.
La nostra convidada d'avui és il·lustradora i, amb la seua llicenciatura sota el braç, se'n va anar a Madrid a mostrar les seues creacions. Amb esforç i el seu art, ha arribat a treballar amb editorials de primer ordre il·lustrant contes infantils i llibres de text, entre altres obres. Actualment està exposant la mostra Animalades a València. Mar Villar, bon dia. Com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé.
El títol ens encisa, clar, i volem saber més coses sobre Animalades. Què és Animalades?
Animalades és una sèrie d'il·lustracions d'animals que vaig començar a principis de l'any passat. En aquell moment no tenia ni idea que es tractava de tota una sèrie. Jo realment vaig començar perquè no m'agradaven els meus personatges animals quan els il·lustrava.
Ah, no t'agradaven? I per què?
No sé, no acabava d'estar còmoda amb el que feia. Va ser com un entrenament. Cada diumenge agafava un animal i dos colors. I amb això feia variacions de l'animal. I vaig estar quasi un any sencer.
Un any sencer? Cada diumenge dibuixant animals per aprendre a dibuixar animals.
Exactament. Però ara ja estic contenta, eh?
Després d'un any ja estàs contenta amb els teus animals.
Clar, ja he entrenat prou.
I ara s'ha transformat en una mostra expositiva, en una exposició.
Sí, al final, com que tenia prou material, vaig parlar amb Estudio 64, que és una llibreria que es troba a Benimaclet, a la plaça. I em van dir, mira, tenim final de gener per exposar. I així va eixir l'exposició.
I com són els teus animals?
Bé, no sabria dir-te. Jo vaig començar fent animals i...
Però què tens? Gallines, pollastres, esquirols, vull dir... Quins són eixos animals? Nosaltres en penjarem a les xarxes, perquè la gent els veja, però vaja, explica'ns com són.
Al final, cada animal és un personatge. Crec que cadascun l'he fet d'una manera diferent, com buscant la seva pròpia personalitat.
I algun animal del qual estigues especialment orgullosa? Això que dius, mira, l'animal que millor mig després d'un any dibuixant animals és...
Uf!
No t'ho havies plantejat?
No, la veritat és que no. Però vaja, m'agraden molt les gallines i també les gavines.
Molt bé, que bonic.
És que cada animal té una cosa que...
Que fa que els estimes a tots, com nosaltres, els nostres.
Exacte.
Que bonic. I no és la teua primera exposició, no?
No, ja havia fet algunes exposicions, sobretot col·lectives. Sí, sí, a Madrid, per exemple, he fet algunes exposicions.
La nostra convidada d'avui és il·lustradora i amb la seua llicenciatura sota el braç se'n va anar a Madrid a mostrar les seues creacions. Amb esforç i el seu art ha arribat a treballar amb editorials de primer ordre il·lustrant contes infantils i llibres de text, entre altres obres. Actualment està exposant la mostra Animalades a València. Mar Villar, bon dia. Com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé.
El títol ens encisa, clar, i volem saber més coses sobre Animalades. Què és Animalades?
Animalades és una sèrie d'il·lustracions d'animals que vaig començar a principis de l'any passat. En aquell moment no tenia ni idea que es tractava de tota una sèrie. Jo realment vaig començar perquè no m'agradaven els meus personatges animals quan els il·lustrava.
Ah, no t'agradaven. I per què?
No sé, no acabava d'estar còmoda amb el que feia. Va ser com un entrenament. Cada diumenge agafava un animal i dos colors. I amb això feia variacions de l'animal. I vaig estar quasi un any sencer.
Un any sencer. Cada diumenge dibuixant animals per aprendre a dibuixar animals.
Exactament. Però ara ja estic contenta, eh?
Després d'un any ja estàs contenta amb els teus animals.
Clar, ja he entrenat prou.
I ara s'ha transformat en una mostra expositiva, en una exposició.
Sí. Al final, com que tenia prou material, vaig parlar amb Estudio 64, que és una llibreria que es troba a Benimaclet, a la plaça. I em van dir, mira, tenim final de gener per exposar. I així va eixir l'exposició.
I com són els teus animals?
Bé, no sabria dir-te. Jo vaig començar fent animals i...
Però què tens? Gallines, pollastres, esquirols, vull dir... Quins són eixos animals? Nosaltres en penjarem a les xarxes, eh? Perquè la gent els veja, però vaja, explica'ns com són.
Al final, cada animal és un personatge. Crec que cadascun l'he fet d'una manera diferent, com buscant la seva pròpia personalitat.
I algun animal del qual estigues especialment orgullosa? Això que dius, mira, l'animal que millor mig després d'un any dibuixant animals és...
Uf!
No t'ho havies plantejat?
No, la veritat és que no. Però vaja, m'agraden molt les gallines i també les gavines.
Molt bé, que bonic.
És que cada animal té una cosa que...
Que fa que els estimes a tots, com nosaltres, els nostres.
Exacte.
Que bonic. I no és la teua primera exposició, no?
No, ja havia fet algunes exposicions, sobretot col·lectives. Sí, sí, a Madrid, per exemple, he fet algunes exposicions.